Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, 8 minuts ja que passen de les 12, tornem a estar aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Moment, ara de parlar de cultura, ja sabeu que ho fem de la mà de la nostra Culturetes, que s'ha passat per aquí, s'ha deixat caure per aquí la periodista Eugènia Güell, amb qui cada 15 dies ve, de fet, cada 15 dies, o no, perquè ja sabeu que la setmana passada també et vas deixar caure per aquí, Culturetes.
Vinc quan vull, Mercè, bàsicament jo passo per aquí davant i dic, ah, mira, va, entro avui... i parlo.
Quan veu, quan la Culturetes veu alguna cosa interessant per explicar-nos de cinema, de literatura, de cita culturals que no ens podem perdre, diu, va, doncs vinc al matí a Ràdio Estel i us ho explico. Quins portes avui? Com estàs, primer? Bon dia.
Bon dia, Eugènia. Mercè. Molt bé. Fa calor avui. Avui estem bé. Fa un dia molt bonic.
Mare de Déu, sí, eh? Jo ja, és que no sé
hauríeu de veure la Mercè ara mateix, persianes baixades, aire obert, ventall a la mà. És molt...
Mira, jo al José, quan acabi temporada, jo crec que li regalaré alguna cosa, perquè, clar, o sigui, em cuida tant.
Et cuida.
Em cuida tant.
Una persona
tant,
que veu que tens calor i t'obre l'aire, no?
Això mateix.
Això costa trobar.
Costa molt. I clar, quan ho tens, doncs ho has de premiar,
sí,
no? I ho has de cuidar.
Ho has de reforçar.
Ha de ser una cura recíproca. Va fer que sí, així, el José, va, amb el cap, que sí, que sí. A veure, ens portes notícies, perquè jo no sé si ens has escoltat, no, aquest matí, que ara ho estàvem comentant.
Sí.
Tota la taula de redacció estan ara mateix interessantíssims per les respostes que ens pots donar, Culturetes. Perquè,
sí,
clar, jo he deixat anar... Quin és el museu més gran del món? Quin és el museu... Aquesta no l'he dit, eh? Però en el que has de caminar més.
Clar.
No?
Sí, sí.
O el més... a veure com ho podem dir d'una altra manera. El que... Ai, com ho diries tu, això, no? Que has de...
Bueno, que has de recórrer més quilòmetres per veure-ho tot.
Quilòmetres,
no?
Eh? Estem parlant?
Estem parlant de quilòmetres.
Quilòmetres.
Flipa. És que, Mercè, el que m'ha passat és que aquesta setmana vaig veure una d'aquelles notícies que de tant en tant surten en el món de l'art, que fan entre gràcia i... No diria ridícul, però és que a vegades fa com gràcia com coses que passen en el món de l'art. I vaig dir, va, recopilaré tot de coses que passen i curiositats com aquestes i en parlem amb la Mercè.
I encara no es dona la resposta, eh?
No, home, però Mercè, esperem una mica perquè, si no, la gent...
Posem una mica d'atenció.
Vinga, va.
Però què ens has portat? Ara quina por, no? Amb aquesta música?
Sí, a veure...
Eugènia, què t'explicaràs?
Mira, és que l'altre dia vaig veure que va sortir un llibre sobre un d'aquells grans misteris que passen a vegades, que va sobre el cas d'una escultura que va desaparèixer d'un magatzem que l'havia deixat allà al Museu de la Reina Sofia, ¿vale? Però no era una escultura qualsevol, Mercè.
Sí, va desaparèixer del museu, és veritat, aquesta,
sí,
notícia la vaig veure.
Fa molts anys. O sigui,
a Madrid.
Sí, el Museu Reina Sofia l'havia de tenir una exposició i mentre estava en un dels magatzems va desaparèixer, un magatzem d'una empresa que la tenia guardada. Però és que lo graciós aquí i lo misteriós és el pes d'aquesta escultura. Mercè, quan dius que pesava?
L'escultura?
Sí.
Ai, no sé, ara. 15 quilos?
38 tones.
Per què pot desaparèixer una escultura de 38 tones?
Clar, aquí està el tema, no? Perquè una cosa és robar una cosa petita, que
clar,
dius, mira, doncs s'han despistat els guàrdies i han entrat i l'han robat, però clar, va ser molt fort quan va sortir aquesta notícia, perquè era una escultura de 38 tones. És que, bueno, l'escultura es deia...
Però com pots perdre una escultura de 38? No ho entenc.
Ah, aquí està el punt, i encara no s'ha descobert exactament què és el que va passar. L'escultura es deia Equal Parallel Guernica Benghazi. Es va encarregar una artista nord-americà l'any 1986, el Richard Serra, i eren quatre blocs massissos d'acer, que teòric, o sigui, que per això pesaven tant. Teòricament, el significat era que havia de jugar amb l'espai buit,
sí,
i la sala i tal, no? Llavors, el novembre d'aquell any, explico una mica la successió dels fets, l'escultura surt del museu i va cap a Arganda del Rei, on hi ha les naus de Macarrón S.A., una de les grans empreses especialitzades en emmagatzematge d'obres.
Moment. El nom de l'empresa és Macarrón S.A.
Sí, de fet, ara quan m'he llegit he pensat... sí, es diu quasi
així. Ja està, això és una dada.
Fa encara més gràcia. Llavors, a partir d'aquí, tot es lia. Què passa? Se sap que va ser-hi fins al 1996, quan l'empresa va tancar, i 10 anys més tard, el 2006, el diari ABC va destapar la notícia que va fer la volta al món, que es titulava... El Museo Reina Sofía pierde una escultura de Richard Serra de 38 toneladas de peso. Clar, la gent... Llegeix això.
Clar.
Clar.
Germà del Serra, per cert.
El museu només feia uns mesos que ho havia descobert, però havien aconseguit amagar-ho mentre es posava com en coneixement del jutge i la policia.
És molt raro.
És raríssim.
Però dius que encara no se sap.
Ningú no ha tornat a saber res més.
Això hem de trucar a la porta, no, el Carles?
Ah, sí? No, és que, Mercè, jo crec que s'hauria de fer un crims només de temes artístics, perquè hi ha 10.000 històries d'aquestes. El que passa que, clar, no moriria ningú. Vull dir, no fa tanta por, no? A mi em fa més aviat gràcia. Ara, l'escriptor Juan Tallón ha relatat aquesta història en el llibre Obra Mestra i bueno, està allà, que si la vols llegir, és interessant.
Però ara, en sèrio, no se sap on està?
No, jo he llegit les notícies de les últimes d'estos que...
Relacionades...
d'aquest llibre, sí. I encara és un misteri.
Entrevistem-lo, Juan Tallón. Home, l'hem d'apuntar,
sí,
perquè...
guai.
No? Com, no, que ho dius, que ho recull tot amb aquesta obra maestra.
Sí, ell fa com entre realitat i ficció, eh?
Sí.
O sigui, fa com un relat així entre realitat i ficció.
Bé, com bé dius, almenys en aquest cas, si truquem al Carles Porta o no, s'hauria de decidir, no? No hi ha cap mort, almenys, no? Però, déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
De fet, ara que deies això de les galeries, el Banksy va fer una jugada, no? També, una subhasta?
Sí.
Una d'aquelles notícies que ens en recordem tots, no?
Sí.
Bueno, ell és especialista una mica pillin, eh?
Sí, ell és molt pillo. Ell és, com sempre, tempteja a veure què pot passar, perquè tots anem de cul darrere d'una obra d'art i després resulta que s'autodestrueix en una subhasta. A mi, Mercè, que aquestes anècdotes em fan molta gràcia.
Banksy, a Culturetes, és aquell artista...
Sí, és un artista anglès que, de fet, no ha ensenyat mai la seva cara, és a dir, ningú sap quina cara té exactament, i és molt famós per les seves obres d'art que fa a les parets moltes vegades. Ha tingut moltes obres polèmiques perquè sempre doncs fa obres en contra de l'abús de poder, en contra del poder en general, no? Molt a favor de la classe social més baixa, per dir-ho així, més humil. Llavors, doncs, és un artista molt reconegut en aquest sentit. Hi ha una part del tema artístic que és molt fàcil fer-ne mofa o almenys criticar-ho, que és tota la part de les galeries i les subhastes, no? Com una obra d'art de sobte té un valor X i de sobte el dia següent es multiplica el seu preu per milions, no? És a dir, més enllà d'aquesta part més filosòfica de l'art, del que significa i tot, també i aquesta part més econòmica. Doncs això, el que va fer Banksy va posar, o sigui, hi havia una obra seva en una subhasta que es deia Niño con Globo, i es va subhastar, i just després d'adjudicar-se per 1,2 milions d'euros, que tu, és que, bueno, inimaginable aquesta quantitat de diners, va, i un mecanisme ocult que estava ocult a dins de la mateixa obra d'art, va fer que es triturés en directe. O sigui, s'adjudica, se sent el martell d'adjudicat,
sí,
i de sobte l'obra d'art es comença a autodestruir.
Esmicolar, eh? Tot allò que... El que quan era 1,2 milions d'euros,
ja,
va quedar en tires de paper.
Sí, sí, no? tu imagina't que et gastes 1,2 milions d'euros en una cosa i de sobte s'autodestrueix. A mi m'entra un xungo.
Però és com una performance, no? Vull dir, ell és una mica... El que volia amb això, que és? Tu creus, no? L'objectiu de Banksy?
Aquí hi ha 10.000 interpretacions. Jo crec que, exacte, és entre performance, però també és una mica una reivindicació, segons com es miri, perquè... al final també és una mica una ironia, no?, de que els diners que pot arribar a costar una obra d'art dins i fora del seu context, no? Allò típic que hi ha molts artistes que en el seu moment contemporani no els coneixia ningú i després, una vegada morts, tothom els coneix, tothom compra obres d'art, les seves obres valen milions i milions d'euros i en aquell moment l'artista es moria de gana.
Mira, i una altra de les coses que ara m'estava xivant el José, com has pronunciat tal qual? Perquè jo sempre he tingut dubtes. De fet, aquí ja fa uns dies amb l'Olga Balló vam posar la lupa en aquest grafiter artista de carrer, grafiter, ara no sé si m'escolta.
Sí, no.
Però Banksy, eh? Com la pronunciació perfecta, no?, de l'autor.
És un nom que a mi sempre em costa, perquè és com que hi ha la K aquí al mig i vas dient Banksy i t'entrebanques una mica, no?
Per tant, a veure... Deixem-ho aquí, o vols fer una mica més de documentació?
Bueno, una part graciosa sobre
això. Sobre aquest fet, aquesta performance.
Sí, sobre aquest fet, és que va fallar el sistema aquest d'autodestrucció.
I es va quedar enganxat.
Es va quedar com a la meitat.
Mira, com la impressora.
Sí, allò que passa.
Sí.
Sí, llavors, ell va explicar per xarxes que ell ho havia assajat i que teòricament funcionava, i va dir...
Sí, li va sortir malament la jugada.
Sí, li va sortir malament. Va dir, citant a Picasso, que l'impuls de destruir també és un impuls creatiu, i per tant, ell havia fet una mica això com... En fi, el final feliç i irònic de tota la història, Mercè, és que al cap d'uns anys aquesta obra es va revendre per, quan dius?
O sigui, l'obra esmicolada,
aquesta obra esmicolada, sí, amb tant de significat darrere, es va reprendre per 21 milions d'euros.
Vinga.
O sigui que, si els tens, ja saps on anar a comprar això.
Ara, una gran ironia, podríem dir-ho.
Sí, a mi em fa com gràcia, que realment és que tot val tants diners, Mercè. La gent compra aquestes coses i el valor es multiplica. No, ell vol fer una gràcia de dir, me n'enfoto de les subhastes i encara després es torna a vendre aquesta obra.
Imagina't,
encara...
No. Sí, sí, li va sortir bé la jugada al final, no?
Sí.
Per cert, però no hem d'anar tan lluny, no? Perquè aquí a Catalunya també tenim descobriments curiosos.
Exacte. Tu recordes fa uns anyets els famosos monòlits que s'anaven trobant per Catalunya?
Sí, que se'n va trobar un, ara sí, no m'equivoco, on va ser? A Platja d'Aro?
Exacte.
Sí? Platja d'Aro.
Una Platja d'Aro. I va viure aquest monòlit més a
Però a la platja, eh?
A la platja, es va trobar a Sa Conca, en concret, i després més endavant se'n va trobar un altre a Santes Creus. Em feia molta gràcia aquesta història perquè jo crec que estàvem en un moment, no me'n recordo exactament en quin punt de la pandèmia, però deuríem estar avorridíssims de tot el que passava, perquè tot era com molt monòton, com perquè això ens fascinés, no? Resulta que es va trobar uns joves, es van trobar com aquest monòlit allà al mig de la platja, llavors al cap d'uns dies, clar, tothom flipat de què és això, era un tros d'acer. Al cap d'uns dies, uns altres joves el van tombar a la sorra, llavors l'Ajuntament va dir, espera, que aquí la gent que no faci actes vandàlics el traslladarem a un parc. Després va desaparèixer d'aquest parc. Al cap d'uns dies se'n va trobar aquest que deia Santes Creus i aquest portava un missatge egipci encriptat. O sigui, a mi em sembla fascinant. Tot això que vam... És que sembla com un joc. Sembla com si algú estigués com jugant amb nosaltres, sí o no?
I però com ha acabat tot plegat?
Bueno, de fet, ningú sabia...
Se'l recordo.
No, és que se'n va deixar de parlar, com passen moltes coses en aquesta vida. Llavors, el que sí que... El de Santes Creus, per exemple, fins i tot se'l va posar com en un lloc així com segur per fer com una mica d'atractiu turístic, perquè aquestes coses ens agraden, perquè, a més, paral·lelament se'n trobaven a altres llocs del món. O sigui, va ser com una mica com una efemèride així com d'un moment... I no se sabia ben bé què era, no? I a mi el que em feia molta gràcia era que realment sortissin notícies amb titulars sobre aquest tros d'acer, que la gent li deia monòlit, perquè, d'acord, tenia forma de monòlit. Però, clar, Mercè, la gràcia de tot això és que la gent pensava, en el fons, que podia ser art. I per això el protegien, o sigui, l'Ajuntament el protegia, per això la policia buscava a les màquines, a les càmeres de vigilància, si es trobaven els lladres que l'havien agafat i l'havien portat allà, com... Tothom anava darrere. Per què? Perquè la gent pensava, calla, que potser és art. Però és que, Mercè, era un tros d'acer. Llavors, sí, aquí la gràcia és que si algun artista, com ara...
Tot és molt relatiu.
Tot és molt relatiu, Mercè, perquè si un artista, com ara abans, que hagués dit, sí, és obra meva, llavors, de sobte aquell monòlit hagués costat un pastizal. Imagina't que de sobte l'Ajuntament de Platja d'Aro diu, calla, que tenim un monòlit que val milions d'euros. Clar, no són tontos, jo també l'hagués protegit. Però també hagués pogut ser una acció de màrqueting.
Clar, també, no? Una gran acció de màrqueting.
Per exemple, o hagués pogut ser un artista no tan reconegut que després a tothom li és igual.
Clar, jo en tinc culturetes, ja sé per on vas, no? Que llavors, arran d'aquestes notícies que ens has portat avui al matí a Ràdio Estel, ara sí, no?, que vas a lo curiós, no? T'ha dit, va, a veure, coses curioses del món d'anar.
Sí, llavors mirava tot això i pensava, va, anem a buscar curiositats. Per exemple, tu saps com es deia realment Pablo Picasso?
Sí, que era de Màlaga.
Sí, però com es deia?
Pablo.
Vale, però tenia un nom molt llarg. Segons la pàgina web, que la citaré totes perquè em fan gràcia també els noms, artealimite.com, es deia Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiano de Santísima Trinidad Ruiz Picasso. M'he quedat sense
per això no et cap el DNI, és impossible.
Per això jo crec que hauria posat Pablo Picasso i acabem abans.
Clar.
Més coses, Mercè. Quants quilòmetres va, que aquí responem al que dèiem abans, quants quilòmetres creus que s'ha de caminar per visitar la galeria d'art més gran del món?
A veure... S'ha rasculcat, eh? Ara mateix... José, pensa tu també. A veure, Alba, també, us vull... Cabezas pensantes. 10 quilòmetres, jo crec que són més, eh? Podem arribar a caminar més, no?
Més.
Què em preguntes? Què vols? Quilòmetres i lloc?
A veure, el lloc
quilòmetres.
Em sembla impossible. O sigui, com hi ha molts llocs al món.
Ara,
que
potser ho saps. Jo apunto... 15.
Doncs mira, 24. El Palau d'Hivern de Sant Petersburg.
24 quilòmetres?
A Rússia, sí. És a dir, si tu vas recorrent totes les sales...
Però és un com es diu això, José, del Camino Santiago? És un tram del Camino Santiago?
Sí, i tant. Sí, d'un dels dies.
Pots i on dius que és?
A Rússia. A Sant Petersburg, al Palau d'Hivern, hi ha 322 sales i pots arribar a caminar tots aquests quilòmetres, imagina't.
Mare meva.
Imagina't. I ara, Mercè, va, et dic dos artistes, vale? Un era vegetarià i a l'altre li va tocar la loteria. Tu em dius qui és qui, vale? Vinga, Leonardo da Vinci o Claude Monet. A qui li va tocar la loteria i qui era vegetarià?
A veure, al da Vinci li va tocar la loteria.
No. A veure, Mercè, mira que era fàcil, eh? Tenia 50-50.
Això ja em sol passar, eh?
Et sol passar,
em
no?
Em sol passar, sí.
Tries l'opció que no és. Da Vinci era vegetarià.
Da Vinci era vegetarià?
Sí, mira, això diuen, mira, sí, sin más, vull dir. I Claude Monet li va tocar la loteria francesa, va guanyar 100.000 francs d'aquella època, i per això va poder-se dedicar a viure de l'art, o bueno, viure de la loteria, bàsicament, perquè clar, de l'art...
Home, sí, perquè ja tenia la vida resolta, no?
Clar, tens la vida resolta, llavors tu pintes i si et va bé, i si no, també,
ai,
no?
Ai, d'aquí va venir la seva inspiració, o sigui, la seva vocació, diguéssim. Bueno, ja tenia ell, però dedicar-se professionalment...
Jo crec que ja la
professionalment...
tenia, exacte, però poder dir, doncs mira, sec i em passo el dia pintant, doncs evidentment això no ho pot fer qualsevol. De fet, Gauguin, que també era pintor, va treballar com a PO al canal de Panamà i treballava moltíssimes hores al dia i amb condicions bastant dolentes. Però vull dir que, clar, avui en dia, doncs, del que ens queda d'un pintor són els seus quadres, però que moltes vegades, o sigui, o eres ric o malvivies molt,
no,
perquè
clar,
al final la vida
sí,
costa diners,
sí,
no?
Sí.
Mercè, quina creus...
A més preguntes, va.
Va, més preguntes. Quina creus que és de la ciutat del món que té més museus, diguem, fora d'Europa? Perquè aquí Europa és... De seguida surten museus de tot arreu. Fora d'Europa.
Fora d'Europa. Clar, no, que et diria Nova York, però no.
Podria ser, no?
No ho sé. A veure, bueno, va. No, Nova York no és, eh?
No.
Què et diré? Algun d'Amèrica Llatina?
Mira.
Ah, sí?
Per exemple, Ciutat de Mèxic, també segons artealimite.com, és que em fa molta gràcia aquest nom, és una de les ciutats que té més museus del món. París, per exemple, és vull dir, París aquí a Europa també en té molts, però Ciutat de Mèxic és un dels que té més de tot el món, una de les ciutats amb més museus. Jo no ho hagués dit mai, no sé per què.
No, perquè justament dèiem, però no? Qui diu a bé?
Sí, no sé.
Bueno, no, clar, bueno, hi ha molt art, òbviament, sí. però això està clar.
Sí, no, per exemple, hi ha el Museu Nacional de l'Antropologia, també hi ha una zona arqueològica, clar, també que es compta museu i que no? Potser també hi ha com zones així com de ruïnes que també han fet com una part més museística i també ho deuen comptar, i allà com que hi ha tanta història, doncs podria ser perfectament. Buscant totes aquestes dades vaig trobar un museu que em va fer molta gràcia a Viena, Mercè, que és un museu dedicat a l'art fake, o sigui, a les falsificacions. Què et sembla?
A veure, sí. Això no és molt difícil, eh?
O sigui, tu vas a un museu i en comptes d'anar a veure obres reals, artistes reals,
sí,
vas
sí.
a veure falsificacions. Llavors em fa com gràcia perquè tu pagues una entrada per veure obres que no són reals. No?
I la gent ho fa, eh?
Sí, es veu que sí.
Tu hi aniries o no, cultureta?
No. No, perquè sí, també és un museu d'aquests privats, em penso, llavors és com el típic que dius, bueno, no sé, estic aquí pagant per veure coses, o sigui, per veure coses, busco el Google, saps? Les imatges falses de, no sé.
Vinga, va, dues curiositats més.
Sí, l'any 1990 van robar la Tormenta en el Mar de Galilea de Rembrandt, un quadre que val més de 500 milions de dòlars.
Wow.
I és dels robatoris més importants estadounidencs. De què es van disfressar els lladres per entrar i robar aquest quadre? De què creus? De què es deurien disfressar?
Ostres, per entrar al...
Per entrar al museu on hi havia aquest quadre van haver de disfressar-se d'algú. De què creus? És facileta, aquesta, Mercè. No et pensis que de dinosaure ni res així, eh?
Home, que no cridi l'atenció. Ostres. Ai, no ho sé, ara. Em fas dubtar.
De policia.
De policia. Home, fàcil.
Fàcil.
Molt
fàcil,
bé. Però
sí.
Això és de pel·li, no?
Sí, es van emportar... Sí, és com... És que, per això dic, són històries com de pel·lícula. I un altre cas semblant al que explicàvem al principi
sí.
és el d'una estàtua que es va robar el 2005 d'un dels jardins de la Fundació Henry Moore, i aquesta pesava també amb més de 2 tonelades i feia 2 metres d'altura. Quan van trigar a robar-la? Quan creus? Pensa que pesava 2 tonelades. Jo m'estaria tota la meva vida, per no dir...
Doncs sort que no era allà de Rússia, perquè si han de caminar 25 quilòmetres
sí,
per sortir, ho tenen complicat. No sé, que...
10 minuts, Mercè.
En 10 minuts ho van enllestir?
Així pim-pam.
Molt bé.
Sí, sí, no, no. Jo trigo 10 minuts. O sigui, molt heavy. Van portar, es veu, un camió, una grua, un no sé què. No, si la gent, si vol fer les coses, s'organitza i les fa, eh? Vull dir...
Aquí donen idees, la cultureta.
Sí, no? Vull dir, mira.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Eugènia Güell, gràcies per haver-nos fet aquest pas avui, eh? Per els principals museus del món i també més curiosos, eh? Les curiositats, aquestes aventures i desaventures del món de l'art. Que vagi molt bé.
A tu, Mercè.
Ja saps per on aniràs aquest cap de setmana o no? Tens parada?
Sí, mira, si esteu per Barcelona podeu anar al Poble Nou Open Day, que bàsicament obren els tallers artístics i restaurants, i hi haurà música en directe, hi haurà 10.000 propostes culturals, ara que parlàvem de museus. Doncs el Poble Nou el podeu descobrir d'una manera molt diferent aquest cap de setmana, en concret dissabte.
Fantàstic, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé al Poble Nou, Eugènia.
Merci.
Ui, gairebé 2:15. I ai, a veure, ens posem serios ara, eh? Perquè, a veure, José, què passa? Doncs... Està en el Prisma Grinyaia per aquí, el tot està connectat, ja sabeu, a l'espai on, de primeres, si no m'equivoco, ens vam quedar el divendres passat, parlàvem de... del Petit Príncep, sí, sí, vam parlar del Petit Príncep, i de què més vam parlar? No sé si vam arribar a la Segona Guerra Mundial, alguna notícia a la Segona Guerra Mundial, de Torà, també m'apunta el José, és veritat, també vam parlar com sempre fem, i la idea era arribar a Mary Poppins, és el nostre segon Reus, no sé si us en recordeu, que la primera, diguéssim, abans del Nadal intentàvem arribar a Reus i la cosa no funcionava, no arribàvem, no arribàvem, però ara el nou repte és arribar a Mary Poppins. Ho aconseguirem o no? Voleu descobrir-ho? Vinga, després de la pausa publicitària aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.